Άκης Γαλήνη.
Bon vespre. El focus informatiu continua a Ceuta i el govern balear segueix la darrera hora amb preocupació i insistint a l'executiu estatal amb la necessitat d'impulsar una nova política migratòria que protegeixi les comunitats, entre elles les illes. Segons el Ministeri de l'Interior, de les 50.000 persones procedents del Marroc que han entrat de manera irregular a Ceuta en les darreres 24 hores, gairebé tots, 48.300, ja haurien tornat, la majoria voluntàriament, després de veure que no tenien opcions de quedar-se dins Espanya. Malauradament, també hem d'actualitzar la xifra de víctimes mortals, que puja ja a les 57. El president del govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que s'agilitzen els expedients d'expulsió per accelerar la repatriació de les persones que han entrat al país i encara no han partit, en la considerada ja la crisi migratòria més gran d'Espanya. Mentrestant, 3.000 militars han estat desplegats a la zona per evitar situacions de risc. Titulars. L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se aeroport de Palma-Mallorca. Victòria Morell, bon dia.
Bon vespre. Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat i que ha acceptat el ministre de Transports.
Divendres d'operació sortida, per cert, als aeroports de les Balears.
Els aeròdroms registren durant tot el cap de setmana 5.139 vols, pràcticament els mateixos que l'any passat.
Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per mor de la calor.
Serà es migjorn, diumenge. La Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores. L'inici de l'acte es farà una volta menys i la missa es farà després del jaleo.
I la Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa.
Els delinqüents aconsegueixen vídeos sexuals de les víctimes i després els fan xantatge per no fer públic el material.
Assassinat una dona de 27 anys, presumptament per la seva parella, a Santander.
L'home de 39 anys ha estat detingut després de telefonar a la policia i confessar-ne els fets.
I en els esports, el Reial Mallorca ha presentat avui migdia Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca. Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Ha estat el darrer fitxatge d'un Real Mallorca que ni molt manco té tancat el mercat d'incorporacions i que lluita perquè finalment quedi el jove davanter Jan Virgili.
I anem a veure que també és important, sobretot a les portes del cap de setmana, quin és el temps que ens espera. Dani Capó, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Idò, un cap de setmana bastant aparescut quant a condicions meteorològiques. Ens encetarem el mes d'agost i ho farem amb una temperatura bastant aparescuda la d'avui. Avui hem arribat a fregar els 39 graus. Demà, més o manco, tornarà a ser així. Serà cap a l'interior de Mallorca, on més s'enfilaran els termòmetres, amb aquests 38-39. A la resta, igualment, farà calor a totes les illes. A Eivissa podem fregar els 35, a Menorca també, per Ventura Formentera una miqueta per davall, però vaja, dia de calor intensa. També, per cert, a la mà, ja que aquests darrers dies, com han comentat ja qualque vegada hem arribat a superar els 31 graus de temperatura de la mà, per tant, tots aquells que vagin a la platja notarem aquesta temperatura bastant alta. Després, al cel, hi trobarem molt de sol, això sí, poques novetats, qualque interval de núvol, i amb qüestió de vent, bufarà molt fluix, per tant, a la mà, molta tranquil·litat.
Gràcies, Dani. Margalida Cifra, és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7 i 4 minuts. Pràcticament totes les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Són 48.300 persones de les 50.000 que varen arribar de forma irregular ahir en les darreres 24 hores a la ciutat autònoma. Al manco 57 haurien perdut la vida. El president espanyol Pedro Sánchez ha assegurat que s'han agilitzat els expedients d'expulsió i que la prioritat és garantir la seguretat i la convivència.
Segons el president, la causa que ha propiciat l'arribada massiva d'immigrants marroquins és que les màfies han fet una lectura esbiaixada de la sentència recent del Tribunal Suprem que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant a un país perquè no hi ha una frontera física. Sánchez ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
Ceuta és una ciutat espanyola i lo sucedido en el dia d'ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
Per poder retornar-los a casa s'han instal·lat boies a la frontera al pas de Tarajal per construir una barrera física, encara que sigui provisional. El president també ha explicat que s'han reforçat els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i que s'han desplegat militars de l'exèrcit de terra per garantir la seguretat i la convivència a tota la ciutat. Ha assegurat que el govern de l'Estat no abandona el resident de Ceuta en la pitjor crisi migratòria des de l'any 2021.
Nos hacemos cargo de la situación, que el gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta, como si vivieran en la M30 de la capital de España.
Tot i aquest compromís, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha trobat a faltar més contundència per part del govern d'Espanya, a qui demana que actuï.
Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive en Ceuta es absolutamente insostenible. Por eso creo que tenemos la obligación, al margen de siglas políticas, desde la unidad de exigirle a quien puede y debe, que es el gobierno de la nación, que actúe. Y que actúe de manera enérgica, decidida e inmediata.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reunirà demà amb el delegat del govern a Ceuta i els comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per analitzar l'evolució de la situació.
Les reaccions no s'han fet esperar per part dels socis europeus. Itàlia ha ordenat el tancament de les fronteres marítimes i aèries amb Espanya amb la suspensió de l'acord Schengen. El president estatal, Pedro Sánchez, ha demanat que respectin els tractats europeus.
Ho ha fet a través d'un missatge a xarxes socials. Sánchez ha recordat que les entrades irregulars registrades per Frontex a Itàlia en els darrers anys dupliquen les d'Espanya. El president ha rebut, en canvi, el suport d'altres països com França. El president Emmanuel Macron ha traslladat la seva solidaritat i insisteix en el recurs de Frontex per la vigilància de les fronteres.
Brussel·les ha descartat que les persones migrants arribades a Ceuta s'hagin desplaçat a altres països membres. Ara bé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat d'inacceptables les imatges de la crisi migratòria i ha reclamat que es tanquin immediatament els encreuaments perillosos a la ciutat.
Von der Leyen ha insistit que les màfies de tràfic de persones han de ser desmantellades i els retorns dur-se a terme en rapidesa, tal com permeten les normes europees. La conservadora alemanya ha assegurat que el comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brunner, treballa estretament amb les autoritats espanyoles.
El vicepresident Antoni Costa, per la seva banda, ha lamentat la situació que pateix la ciutat de Ceuta per l'allau migratori i demana al govern espanyol que impulsi una política migratòria que no deixi desemparades les comunitats autònomes, com assegura també passa a les Balears.
És absolutament urgent i necessària una política migratòria a nivell nacional que no deixi desemparades les comunitats autònomes i, en aquest cas, també les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla. Tampoc es pot deixar desemparat el conjunt dels espanyols amb una política migratòria que, evidentment, no està donant resultats.
A més, parlant d'immigració i tornant a les illes, la Junta Segona del Defensor del Poble, Patricia Bárcena, ha estat a Formentera per visitar les instal·lacions destinades a aquestes primeres acollides dels migrants que toquen terra a l'illa.
Ha estat una visita a petició del president Òscar Portas en què s'ha posat de manifest la situació de saturació en matèria de menors migrants que depenen directament del Consell Insular. En més d'una ocasió s'han hagut d'habilitar dependències insulars per poder acollir de manera temporal els menors nouvinguts. Enguany, només a Formentera, han arribat més de 170 menors d'edat. Escoltant les paraules del president Portas.
per explicar-li de primera mà quina és la realitat de saturació i de sobreocupació que pateix Formentera amb l'arribada dels migrants i amb la nostra competència de tutela i guarda dels menors. Només el mes de juliol hem tingut 60 menors que han passat a càrrec del Consell. També ens hem dirigit a Nacions Unides, ens hem dirigit a ACNUR, ens hem dirigit a UNICEF.
Set i deu minuts, canviant de tema, canvi de nom a l'aeroport de Son Sant Joan. Passarà de ser l'aeroport de Palma de Mallorca a dir-se aeroport de Palma-Mallorca.
Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat, que des de l'any 2017 és únicament Palma. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha acceptat la proposta.
Per cert, avui acaba el mes de juliol i, a més, els divendres. Dos factors que junts conviden a molts a començar les vacances d'estiu. Als aeroports de les Balears es nota la pressió d'entrada i sortida de viatgers. Només per aquí cada setmana s'operaran més de 5.100 vols i el dia amb més moviment serà demà, amb 980 vols a Palma, 437 a Eivissa i 176 a Mó.
I és que la gent està emocionada en l'inici de les seves vacances. És el cas d'aquest grup d'amigues que ha organitzat un comiat de fadrina per una d'elles. No ens han dit cap on van, però no, perquè no volen desvetllar la sorpresa a la seva amiga, però en tot cas estaven ben entusiasmades.
Jo no sé què està passant, però bueno, me duen a qualque puesto, no sé quin.
Volando y me a qualque
puesto. De sorpresa.
És un viatge, així, un poc de sorpresa, cada setmana. Claro que somos casa.
També les famílies se'n van juntes de viatges, el cas d'aquesta, on tots han pogut organitzar-se el mes d'agost per anar-se'n a Mèxic.
Bé, anem a Madrid, però després anem a Mèxic. Bé, quan tenim vacances, hem d'aprofitar que tota la família tingui les mateixes dades.
Gent que se'n va de comiats o de viatge, però també hi ha molta gent que arriba i fins i tot hi ha qui repeteix destí, com aquesta família de Londres, que diuen que ja han estat a Mallorca altres vegades.
We have been here before and we had a really good time. It's the whole family, yeah.
La calor és un factor que, segons alguns estudis, condiciona l'arribada de visitants. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre els efectes del canvi climàtic en la fidelització del turisme internacional que ve a les illes i també a la resta de l'estat. Carme Moreno.
L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades de pagament en targetes estrangeres, els TPV, de CaixaBank i s'han creuat en dades climàtiques de Copernicus. Es va fer ara fa 2 anys una primera anàlisi i amb dades actualitzades els investigadors han detectat que els turistes que havien experimentat temperatures excepcionalment elevades durant la seva estada mostraven una menor propensió a tornar l'any següent. Un dels investigadors, David César Heyman, diu que com més elevada és la temperatura, manco ganes de tornar tenen els turistes.
Veiem un efecte negatiu a partir dels 5-6 graus de desviació vis-à-vis la temperatura mitjana històrica. Aquest efecte es fa més gran com més gran és la desviació. Per tant, per desviacions de 8-10 graus encara hi ha un efecte negatiu més fort. En termes de temperatures absolutes, veiem un efecte negatiu a partir dels 32 graus, més o menys, no?
Heyman diu que els turistes més sensibles a les altes temperatures són els que procedeixen dels Estats Units i del Regne Unit. És per això que en l'estudi assenyala que l'oferta turística s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat per ser una destinació competitiva.
En el futur tindrem més onades de calor més extremes i el que significa això pel sector és que ha d'adaptar-se per tenir una oferta turística atractiva fins i tot en aquestes condicions climàtiques menys favorables.
Els hotelers reconeixen que el clima és un factor decisiu a l'hora d'anar de vacances. La Federació Hotelera de Mallorca, però, assegura que les onades de calor del mes de juliol no han tingut efectes en l'arribada de visitants.
La vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, ha assenyalat que és important que els allotjaments tinguin un bon confort tèrmic per reduir l'impacte de la calor sobre l'experiència turística.
A pesar de estas olas de calor que hemos tenido en este mes de julio, no detectamos que haya tenido un gran impacto en el número de pernoctaciones de nuestros clientes y, desde luego, en lo que está en nuestra mano, toda aquella experiencia que se desarrolla en nuestras instalaciones, procuramos que esté en unas condiciones del mejor confort climático posible.
Gràcies, Carme. El canvi climàtic afecta gairebé tots els àmbits. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor.
També es farà una volta a Manco i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobre en les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i caixera batlesa, Tamara Roger.
Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet també que sigui una decisió que també tota la resta de caixeres també pugui estar d'acord, que al final jo, per part meva, i suposo que xerra el nom de la Junta de Caixers, agrair a tots la predisposició.
Set i 16 minuts sobre les càrregues policials de diumenge al final de la manifestació contra la massificació turística. La delegació del govern estatal a les Balears ha contactat amb els alts comandants de la Policia Nacional a Madrid per si s'ha d'expedientar els agents implicats en els aldarulls.
En concret, ha remès a la Direcció General de la Policia Nacional una sol·licitud d'obertura d'expedient d'informació reservada per part d'aquest òrgan competent. L'objectiu és determinar si se'n poden derivar responsabilitats disciplinàries de determinats comportaments per part d'efectius policials que varen participar en el dispositiu de diumenge.
Més per Mallorca ha demanat directament la suspensió cautelar d'aquests agents i reclama la compareixença del delegat i del ministre Grande Marlaska al Congrés perquè doni explicacions.
Els ecosobiranistes tornen a exigir a Alfonso Rodríguez que dimiteixi després d'haver reconegut que hi ha hagut una actuació desproporcionada per part d'alguns agents de la Policia Nacional en els disturbis de la manifestació contra la massificació. És Vicent Vidal, diputat de Més al Congrés.
Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat. Per tant, ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el Ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
Mentrestant, el govern manté la postura de no pronunciar-se sobre les càrregues policials de diumenge mentre no tingui tota la informació al respecte.
El vicepresident Antoni Costa considera precipitades les valoracions que fan uns i altres mentre hi ha una investigació interna oberta. No descarta que pot ser hi ha qualque actuació excessiva d'alguna gent, però en tot cas creu que no afecta la confiança en els cossos de seguretat de l'Estat.
Jo no dic, el govern no diu que no hagi pogut bé situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. No? Que pugui haver casos concrets, i això no ho dic, El que sí que dic és que, com no pot ser d'altra forma, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança com a cossos i forces de seguretat. Això també ho vull deixar clar.
I atenció a la següent dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Demanen al govern que reaccioni, tot i que no són gaire optimistes, ja que asseguren la llei òmnibus aprovada enguany per l'executiu empitjorarà, diuen, més la situació perquè deixa de fer obligatori un informe de suficiència hídrica a l'hora d'autoritzar nous creixements.
El portaveu de l'Aliança, Rafael Tura, explica que el creixement urbanístic i la pressió demogràfica ha provocat la sobreexplotació i la salinització dels aqüífers, que són el principal recurs hídric natural que abasteix el poble. Davant d'aquesta situació s'ha invertit en dessaladores, però no en la xarxa de clavegueram, que permetria tancar el cicle i reaprofitar tota l'aigua que ara s'aboca a la mar i no reaprofita.
No es torna a servir per mort de que hi ha un problema estructural en els clavegarams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè el clavegram serà oblidada, és més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, pues els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
Per illes, proporcionalment, la més afectada és Menorca, on una de cada quatre analítiques de l'aigua del grifo no va ser apta pel consum, afectant a prop de 30.000 persones, especialment de les zones de Maó, Es Castell i Ciutadella. Els problemes, però, es repeteixen a Mallorca, també a Eivissa, l'illa per ventura més paradigmàtica pel que fa a la massificació turística.
Aquestes dades són dades objectives, no són ni xerrades de cafè ni demagògia, són dades objectives. Espanya rep 100 milions de turistes i Eivissa en rep 10. Vull dir, jo crec que mos ho hem de fer veure, això.
Segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears, el 60% de les masses d'aigua subterrànies de les illes ja es troben en mal estat per sobreexplotació, salinització o contaminació per nitrats. L'Aliança adverteix, a més, que la recent llei òmnibus aprovada pel Parlament empitjorarà la situació perquè redueix l'obligació de sol·licitar l'informe de suficiència hídrica per a nous creixements urbanístics, desactivant així el principal control ambiental sobre el creixement en el pitjor moment possible.
I els grans consumidors d'aigua del municipi d'Es Mercadal ja han estat avisats per l'Ajuntament de les mesures per la situació crítica de les reserves hídriques. Un dels punts de més consum és en urbanitzacions com platges de Fornells. Blai Barber.
L'Ajuntament d'Es Mercadal ha reforçat la vigilància policial en urbanitzacions com platges de Fornells per garantir que es compleixin les mesures decretades per la situació de les reserves hídriques, com la prohibició del rec de gespa. Aquesta urbanització està formada per comunitats d'apartaments que tenen grans extensions de jardins amb gespa i que han emprat fins ara aigua de la xarxa per regar quasi cada dia, segons els administradors. Tot, mentre la massa d'aigua Sarroca Salvaida, que abasteix tot el municipi, es troba en situació crítica, segons el consistori. Alberto Cantona és el president de la comunitat Tramuntana 1.
No hace falta tanto césped. Pero al final no los amos, es solo para mirarlos. Yo creo que sí, soy a favor de reducir, porque tenemos una cuenta de agua increíble de 6.000 euros al año y esto es, para mí es ridículo. Y ha subido de 5.000 de un año a 6.000 al otro. Hay que poner presión a las comunidades y a los hoteles.
Cap dels hotels consultats sobre la situació ha volgut fer declaracions a IB3. També s'ha prohibit omplir noves piscines amb aigua potable. Soledat Trià i és administradora de diverses comunitats de propietaris.
Algunes zones ja s'ha substituït la gespa per jardins secs. Se lleva la gespa i se posa a pedretes i se posa en cactus. Tot sap que això de la gespa era algo que algun dia s'hauria de substituir. Jo crec que no és aconsellable o recomanable construir més per el fet de que se necessitarà més aigua.
Si les mesures decretades no les compleixen els grans consumidors, l'Ajuntament alerta que s'enfronten a talls d'aigua.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:24, la Fiscalia de les Illes Balears ha presentat una querella contra quatre responsables de ports de les Illes Balears per la gestió dels camps de boies ecològiques arran d'una denúncia de ADN Mediterrani.
El jutjat de Palma ha obert diligències per investigar si la instal·lació de nous camps de fondatge a Menorca, mentre la licitació era objecte de litigi, podria ser constitutiva de delicte. Ports de les Illes Balears defensa la plena legalitat del procediment, assegura que col·laboraran la Fiscalia, recorda que l'obertura de diligències no acredita cap irregularitat ni implica tampoc que s'hagi comès cap delicte.
Recolzament total i absolut a Ports i Bé per tots els camps de boies que està duent a terme. Creiem que és una política encertadíssima que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és a Posidònia. No tenim ni més mínim dubte de que Ports i Bé ho ha fet perfectament bé.
L'oposició de Sant Lluís considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, gestora del geriàtric municipal. Txell Camarasa.
PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en l'aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. I per ara asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que s'aplica la forquilla més baixa de les sancions.
Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, m'ho sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuam amb més contundència.
L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen, amb dutxes un cop per setmana. Eloi Pons és regidor de Serveis Socials.
Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a la setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els considero que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
El ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys. És un 7,5% més per a la contractació de personal, concretament 4 auxiliars de geriatria, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada.
Presó provisional per un instructor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys. Segons la investigació, també haurien registrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web d'explotació sexual infantil.
La investigació es va iniciar després que la Interpol avisés a la Unitat Operativa Central de la Guàrdia Civil que havia trobat unes imatges de menors agredits sexualment a Espanya. La investigació es va focalitzar en una acadèmia de ball d'Inca. Els agents varen descobrir que l'instructor de ball abusava i agredia sexualment les víctimes d'entre 8 i 12 anys. A més, desvelaren que també les gravava i defonia aquestes imatges a través del web fosc, a un lloc de pederastes.
La Guàrdia Civil va detenir l'home el passat dia 27 de juliol. El jutge de guàrdia dels jutjats d'Inca va decretar el seu ingrés a presó comunicada sense fiança.
L'home s'enfronta a 5 delictes: corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de material d'explotació sexual infantil i de tracte vexatori. Els agents no han tancat la investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
D'altra banda, la Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa a través de les xarxes socials. En molts de casos indiquen que les víctimes són menors d'edat.
Parlant d'un delicte que consisteix a guanyar-se la confiança de la víctima per canviar fotografies o vídeos de contingut sexual, una vegada el delinqüent té aquest material, demana doblers o fa altres exigències sota l'amenaça de, en cas contrari, fer públiques les imatges o enviar-les a familiars i amics. Els agents aconsellen denunciar sempre els fets i no fer cap pagament.
I un darrer punt, abans d'arribar a les 7:30, continuen les queixes per l'actitud considerada delictiva d'un home que és conegut com el pirata de Port-roig i que ara actua de forma violenta a la badia de Talamanca. Bon Aranyo.
Soler cobra a les embarcacions per amarrar en morts que ell mateix ha posat o que ha pres a altres vaixells. L'Associació de Marristes de la Badia ja ha denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Eivissa ha traslladat l'assumpte a la Fiscalia junt amb altres denúncies a 11 embarcacions. I, a més, sol·licitarà Capitania Marítima la retirada dels vaixells i mantindrà la vigilància de la zona. Rafa Triguero és l'alcalde d'Eivissa.
Forces de Seguretat de l'Estat estan fent molta feina per aquesta qüestió. Però sí que dir-vos que hi ha un buit legal aquí a la mà, o sigui, estàvem actuant de forma contundent a la nostra ciutat per combatre intrusisme, transport, lloguer turístic, i ara ens trobem aquesta qüestió també a la mà.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Repassem ara els principals titulars de la jornada. Pràcticament totes les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Val a dir que de les 50.000 persones que han traspassat la frontera en les darreres 24 hores, 57 han mort.
El govern balear segueix la darrera hora amb preocupació i insisteix a l'executiu estatal amb la necessitat d'impulsar una nova política migratòria que protegeixi les comunitats. El president Pedro Sánchez ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se aeroport de Palma-Mallorca.
Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat i que ha acceptat el ministre de Transports.
Divendres d'operació sortida per cert als aeroports de les Balears.
Els aeròdroms registraran durant tot el cap de setmana 5.139 vols, pràcticament els mateixos que l'any passat per aquestes dates.
Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per mort de la calor.
Serà a migjorn. Diumenge la Junta de Caixers ha decidit avançar 2 hores l'inici de l'acte. Es farà una volta manco i la missa es farà després del jaleo.
La Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa.
Els delinqüents aconsegueixen vídeos sexuals de les víctimes i després els fan xantatge per no fer públic el material.
Assassinada una dona de 27 anys presumptament per la seva parella a Santander.
L'home de 39 anys ha estat detingut després de telefonar a la policia i confessar-ne els fets.
Són les 7:32, una petita pausa i tot d'una anirem a l'actualitat esportiva amb Toni Tenerife al davant.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca ha presentat avui migdia els tres darrers fitxatges, Toni Tenerife.
Ha estat el portant Altenas, el migcampista Àlex Sala i l'extrem Antonio Roca. Tots tres venen cedits del Villarreal, Lecce i Espanyol, respectivament. Saben on són i quins objectius té marcat el club? Tornar per la via ràpida a primera divisió. Sentim Arnau Tenas i Antonio Roca.
Pues no tuve ninguna duda. Me contaron el proyecto que había, las ganas que tenían de subir al equipo y estar donde se merece y poco más. Yo en ningún momento dudé, tenía muchas ganas de venir, si es verdad. He repetido estos días que da igual en el equipo que esté, si está en segunda, está en primera. Yo sé que el Mallorca tiene que estar en primera, que se lo merece. Tenemos un equipazo increíble y por eso vine a ayudar, a dar lo máximo de mí, pues para que esté donde se merece.
A nivell col·lectiu, al venir aquí a Mallorca, l'objectiu és clar, tornar on el Mallorca hauria d'estar. I a nivell individual, sí que marco, doncs, ser un any on pugui gaudir de molts minuts, on pugui intentar ajudar l'equip amb els màxims números possibles i crec que, bueno, és un lloc ideal per fer-ho.
En el cas de l'Àlex Sala, està cridat, en principi, a ser un dels futbolistes importants en aquest Real Mallorca.
Al final, creo que donde me vea el míster, yo intentaré dar lo mejor de mí. Sí que es verdad que vengo jugando un poquito más adelantado, pero sí me veo. Al final, creo que es lo que te digo, donde te vea el entrenador que puedes ayudar al equipo, allí lo intentaré hacer lo mejor posible y ya está.
Per altra banda, passen els dies i continua Jan Virgili entrenant amb els seus companys. No arriben propostes pel futbolista Vilassar de Mar i de moment encara queda. Sentim el director esportiu del club, Pablo Ortiz, als nostres companys d'Ibetes Televisió.
Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
En tot, Ortiz ha reconegut que continua pentinant el mercat de jugadors per completar una plantilla que estigui a punt i sigui competitiva a segona.
Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, volem tindre un bon equip i alguns jugadors doncs, pot ser que arriben i uns altres eixiran.
Dit això, destacar que ja no hi ha entrades per anar al Ciutat de Palma. Tot està venut quan falten 5 dies perquè el Mallorca es presenti davant dels seus seguidors jugant davant el Paris Saint-Germain. L'Udevis ha fitxat Eric Curbelo, jugador amb àmplia experiència amb les Palmas i Sporting de Gijón a segona divisió. En 32 anys, l'experimentat central canari pot jugar per la dreta a la defensa, reforçant en la seva incorporació l'eix de la línia de 4 que vol posar en lloc Raúl Llona. Qui avui s'hi ha entrenat ha estat el jove lateral dretà del Valladolid, Hugo Sanz. Curbelo encara no, ja que no és a l'illa. En quant a la segona federació, el Poblense ha presentat avui a 6 futbolistes. Per una banda, els porters Elías Ramírez i Aaron Sánchez. Els defenses Raúl Prada i l'argentí Tomás Balcedo. Així com els migcampistes Marc Ramon i Alejo Galeano. Sentim per aquesta hora Elías, Aaron i Marc Ramon.
Sabem que serà sacrificat per l'esforç, per la marca que ja han deixat a la categoria. El que van aconseguir l'any passat és una cosa molt complicada i esperant poder estar a l'altura.
Sí, al final me veo muy bien. Elías, ya he entrenado con él varios días, he visto que tiene experiencia en la categoría al final y siento que puedo aprender muchas cosas de él. Con Joan también me parece un buen preparador de porteros que siento que me puede aportar cosas buenas porque siempre hay que mejorar día a día.
Crec que hem començat molt bé per afrontar aquest primer partit de pretemporada i bé, la plantilla molt content. Sé que és una categoria més exigent, però bueno, jo crec que podrem dur ritme, ho deixarem tot en el camp i procurarem de donar el màxim.
Per altra banda, l'Atleti Balears ha anunciat avui la incorporació del lateral extrem esquerrà de 23 anys i Izan Llinares procedent de l'Alcoià. L'Illes Balears Palma Futsal continua presentant jugadors. Per una banda, l'experimental a la tanca brasiler provinent del Cairat, el Mati Julio Zanotto. Amb 30 anys vol ser un element important dins l'equip del Palma.
Creo que mi juego seja para isso. Creo que si Palma veio a me invitar a isso, creo que confio em mim e creo que vou a poder agregar a jogo de Palma. Se Palma está de olho pela grandeza que é o clube, creio que vou ajudar a conquistar, a ganhar títulos.
En el cas de Rodrigo Monteiro, el portuguès ve amb la clara intenció de créixer dins el projecte balear.
Para mí va ser un aprendizaje muy grande, porque al final ainda soy muy joven y mi carrera es muy corta, pero creo que todos los días voy a hacer un esfuerzo para cada día ser mejor y cada día poder dar más de mí. Y también el grupo me ha acogido muy bien y estoy pronto para todos los días ir a los entrenos y intentar ser mejor i ajudar l'equip a conquistar els principals objectius.
Afegir que Palma ja té horari per la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà dissabte 5 de setembre a la 1:30 davant del Pozo Múrcia. Si arribàs a la final, jugaria diumenge 6 a les 4:15 amb el guanyador de l'alta semifinal. Futbol Club Barcelona, Jaén, Paraíso Interior. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fet oficial avui el fitxatge de l'ala pivot navarrès Iñaki Ordóñez, cedit pel San Pablo de Burgos fa 2-6 d'alçada, té 23 anys i prové del Valladolid de la Segona Federació, on va tenir aquestes estadístiques, 12,8 punts per partit, 5,7 captures i 1,8 assistències otorgades. Unes estadístiques que li ha valgut el seu fitxatge pel conjunt burgalès per les pròximes 3 temporades, d'aquí la seva sessió a l'Estia. Sentim Iñaki Ordóñez, content per la seva incorporació al conjunt de Vintalfa.
Estoy muy contento de unirme al equipo y nada, con muchas ganas de empezar a ayudar y sobre todo de que la afición disfrute con nuestro juego, ¿no? Que para mí es lo más importante, que la afición se sienta identificada con nuestro estilo de juego y que cuando vengan a vernos que se lo pasen bien y disfruten.
Sense deixar l'actualitat de la Primera Federació, Phil Scraff no continuarà al Palmer Bàsquet, no notici més que previsible donar la qualitat i el cost econòmic que suposaria una altra temporada d'Scraff al conjunt que entrenarà Íñigo Núñez. I tancam en ciclisme amb la participació de Mavi García, una nova edició del Tour de França que arranca demà dissabte. Mavi García comparteix equip amb Paula Blasi i Elisa Lonco, mentre que la preferida torna a ser Mollerín. La primera etapa té sortida i arribada a Lausana, Suïssa. Cal recordar que podria ser aquesta la darrera participació de Mavi García al Tour de França. Amb aquest apunt de ciclisme el deixem. Fins aquí els esports.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:44, el govern ha abonat ja més de 380 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions per la llei Carbonero, la normativa aprovada el 2008, que, entre d'altres punts, va protegir terrenys on ja hi havia projectes d'urbanització en marxa. Avui el Consell de Govern ha donat el vistiplau al pagament de 5,8 milions d'euros per una nova sentència urbanística per la desclassificació d'un solar a l'urbanització de Roca Llisa a Eivissa.
La normativa té gairebé 20 anys, però és ara quan el Tribunal Suprem està fent fermes les sentències derivades de les reclamacions judicials presentades pels afectats. De moment s'han abonat 3.380 milions d'euros, però en podrien ser més perquè, segons adverteix el portaveu Toni Costa, encara queden per resoldre altres demandes que sumen altres 200 milions d'euros.
D'aquesta manera, el govern ja ha abonat més de 380 milions d'euros com a conseqüència de les diverses sentències urbanístiques vinculades a l'aplicació de la llei 4/2008, popularment coneguda com a llei Carbonero, mentre que encara estan pendents diversos litigis en els quals se reclamen fins a 210 milions d'euros de compensació.
Una quarta part de les indemnitzacions abonades fins ara correspon a una sentència històrica, la que va obligar el govern a pagar 98 milions d'euros a l'empresari Matías Klum per la protecció de la zona de Muleta 2 a Solla, on gràcies a un acord en l'Ajuntament de la Vall, governat pel PP, havia previst la construcció de 33 viles de luxe.
També el Consell de Govern ha autoritzat la despesa per executar el projecte dels serveis ferroviaris de Mallorca per construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor. Inversió global és de més de 6 milions d'euros en viva inclòs.
La intervenció permetrà augmentar la capacitat de la línia ferroviària Palma-Manacor. Es crearan les condicions necessàries per fer possible un increment de les freqüències del servei, de manera que en el futur aquestes es podran duplicar. Les obres consistiran en la construcció d'un nou punt d'avançament i estacionament de trens, com el que hi ha entre Sineu i Petra, de més de 3 quilòmetres. Està tot un tram de doble via situat entre l'estació d'enllaç i la de Manacor. El recorregut és actualment de via única. Tan bon punt hagin finalitzat les obres, s'hi farà l'encreuament dels trens. Aquesta actuació farà possible que dues circulacions en sentits oposats coincideixin en aquest punt de la línia sense haver-se d'aturar. Això incrementarà la capacitat de la línia i aportarà més flexibilitat a l'explotació ferroviària.
La nova infraestructura també contribuirà a millorar la regularitat i la puntualitat del servei. Facilitarà la recuperació de possibles retards gràcies a la incorporació d'un nou punt d'encreuament. Igualment, reforçarà la fiabilitat de l'explotació ferroviària davant les incidències.
Així mateix, facilitarà les tasques de manteniment, atès que permetrà l'estacionament de la maquinària necessària per intervenir tant a la via com a la catenària. Les obres es licitaran en dos lots. El primer comprendrà els treballs d'obra civil, via i catenària, mentre que el segon inclourà les instal·lacions de senyalització, seguretat i comunicacions. El termini d'execució previst serà de 8 mesos per al primer lot i de 7 mesos per al segon.
Un apunt més en clau de mobilitat, les restriccions de trànsit de dia 12 d'agost s'aplicaran també a les motos.
El govern ha acordat restringir el pas a tots els vehicles de motor a partir de les 3 de l'hora baixa o abans si les autoritats competents ho consideren necessari. La mesura afecta totes les carreteres previstes en restriccions, com ara l'accés a Platja de Palma o la Serra de Tramuntana.
I abans d'anar amb informació estatal també internacional, un apunt en clau més local. El Consell de Mallorca ha destinat 2.300.000 euros a 99 projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en el 2025.
En concret, la línia d'ajudes per a ajuntaments s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per a empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Calmés.
Nosaltres creiem en els pagesos, en els pescadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
Darrera hora dels incendis que afecten a la península. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, Castelló, després de 8 dies de treball ininterromput. Tot i que el foc encara no està controlat ni extingit, la millora de la situació ha permès consolidar tot el perímetre. Les flames han calcinat prop de 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres i han obligat a desallotjar 18 municipis, mentre continuen les tasques de retorn dels veïns a casa seva.
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació després de localitzar dos focus inicials clarament diferenciats, un indici que reforça la hipòtesi que l'incendi podria haver estat intencionat. Davant l'arribada d'una nova onada de calor, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha insistit que els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta i que no és moment de baixar la guàrdia.
Esperen dies de mucho calor, días con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y que pueden afectar en todas las partes de la comunidad valenciana. De hecho, nos comentaban que están entrando tormentas por el norte de Castellón y tenemos que tener todo el dispositivo preparado ante cualquier situación que se nos pueda plantear.
La situació també evoluciona favorablement a Zamora. L'incendi de Fermosell continua estabilitzant-se després de consolidar el perímetre i les autoritats estudien permetre el retorn dels veïnats dels 14 pobles desallotjats, tot i que encara es mantenen actius alguns focus a les zones més abruptes del Parc Natural dels Arribes del Duero.
Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila ja es consideren estabilitzats, tot i la fi de l'emergència nacional anunciada i per Pedro Sánchez, el dispositiu estatal continua plenament actiu. El Ministeri per a la Transició Ecològica manté desplegats 15 mitjans aeris i 6 brigades helitransportades per donar suport a l'extinció dels grans incendis que encara afecten a Castelló, Zamora, Lliego i Càceres.
Més coses. Ho han destacat a la portada els titulars. A Santander, una dona de 27 anys ha estat assassinada presumptament per la seva parella.
L'home de 39 anys ha estat detingut després de cridar la policia i confessar els fets. S'investiga com un possible cas de violència de gènere. En cas de confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes s'elevaria a 33. El 016 és el número d'atenció. Està disponible a les 24 hores del dia. No deixa rastre a la factura, però s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
En tribunals, el jutge de l'Audiència Nacional, que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha rectificat parcialment la decisió de rebutjar l'incident de nulitat presentat per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrat admet ara que va cometre un error en el còmput dels terminis i estudiarà 8 de les resolucions impugnades per Zapatero. El jutge havia rebutjat inicialment el recurs en considerar que s'havia presentat fora de termini. Tanmateix, després de revisar l'expedient, ha comprovat que algunes de les resolucions es van notificar més tard i que, per tant, el termini encara era vigent en aquests casos.
A tot això, el jutge del cas Leire ordena rastrejar una vuitantena de comptes bancaris del PSOE i de l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías per presumptes maniobres per boicotejar causes judicials que afectassin el Partit Socialista o el govern de l'Estat.
El jutge reclama els moviments de 6 comptes de la formació socialista i de més de 70 vinculats a Zarrías i als advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo. La Guàrdia Civil sospita que el partit va posar els seus recursos a disposició de la trama per protegir-se de la justícia. Els investigadors miren d'aclarir ara el rastre de pagaments creuats que podrien superar els 190.000 euros. La hipòtesi principal és que l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, hauria posat els recursos del partit a disposició de la xarxa per mirar de protegir el govern de l'Estat de determinades investigacions judicials.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Lo que serà vi me deixi, lo que vos puc cantar, dins meu hi ha un malestar, i el camp perquè no creixi. Mallorca tan castigada.
L'Atlàntida Mallorca Film Fest encara el seu darrer cap de setmana i ho fa amb cites especialment destacades com l'estrena avui vespre de la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, La zona gris, i també la de dues produccions que giren al voltant del turisme. The Last Resort, el repte d'uns turistes al sud d'Europa quan arriba una onada migratòria, un tema de plena actualitat i que ens interpel·la a tots, i l'esperadíssim documental de Marga Melià, Suportant el paradís, amb testimonis i opinions d'artistes i creadors sobre el procés de turistificació massiva que viu Mallorca. Sandra Martínez.
Reflexions de Miquel Barceló, de Tòfol Serra, de Susi Gómez, de Carme Riera, d'Agustí Villaronga, que Malià va recollir fa 15 anys per fer un llibre en unes filmacions inèdites i que la directora ha volgut recuperar ara que la realitat, un cop més, ha superat qualsevol imaginació.
Ni ells mateixos s'esperaven que tot això, tota aquesta catàstrofe, arribés tan ràpid. I per desgràcia, ja ha arribat. I els pobles no n'han donat compte. I molts manifestants, i cada vegada hi ha més gent.
I en aquests 15 anys ha aparegut Instagram i Airbnb, hi ha hagut una pandèmia, s'han multiplicat els turistes i els residents, i en Mallorca, els mallorquins, ha deixat d'existir.
Nosaltres acabam seguint invisibles a la nostra pròpia illa, i això se pot veure a la pel·lícula, que quan jo passeig entre els turistes o estic en el carrer de Sant Miquel aturada o estic a una platja llegint un llibre vestida normal, no vestida de platja, ningú mira.
Malià recull els testimonis dels primers entrevistats i n'afegeix de nous, els de Sebastià Portell, de Clara Ingold, Laura Gost, joves que radiografien els problemes actuals, les queixes que també surten al carrer i sobre les quals la realitzadora només veu una solució.
Jo convido tothom que, més enllà de la tristesa, de la ràbia, de la frustració, faci per un moment aquest exercici més de crítica i d'autocrítica i pugui arribar a xerrar constructivament de com... Però clar, se mos ha d'escoltar.
Suportant el Paradís arribarà a Sales el 4 de setembre i a nit, res, en tot just dues hores, s'estrena al cinema Rivoli amb les entrades esgotades. També proposa una reflexió sobre allò que diem i allò que fem de Last Resort, la pel·lícula de la realitzadora noruega Maria Sødal, que a través d'una família danesa de vacances al sud d'Europa, que es veu immersa en la primera gran onada de refugiats, proposa aquesta reflexió perquè serà llavors, en aquesta situació inesperada, quan hauran de veure si veritablement són o no xenòfobs, si són o no racistes, perquè una cosa és la teoria i una altra cosa és la pràctica.
So it's when theory meets practice. That's what the film is about, the xenophobia in us.
Rodada a les Canàries, les persones migrants que apareixen al film són refugiats reals que s'interpreten a ells mateixos. Tot això avui, que la part musical de l'Atlàntida serà càrrec de Tristan, Lorna i Eunieta.
Gràcies, Sandra. I parlant de música, tenim més propostes per aquest dies.
Hoy he entrado en el bar, oh no, está el pesado de siempre en la barra, yo lo intento esquivar, perdón, pero me invita a beber, esta ronda la pago yo, me hincha la cabeza de historias.
Idò, començam amb el gremi, on avui la darrera ronda la paguen ells. A partir de les 9:30, Daniel i la Quartet de Baño celebren els 35 anys de carrera amb un espectacle inclòs en el cicle El Eterno Verano. Serà un concert únic on repassaran algunes de les cançons més representatives de la seva trajectòria. Adhesivos el faran de teloners.
Se mueve la rueda de la fortuna, se mueve y puedo verte escondida en el ángulo muerto.
I anem a Menorca, perquè en el Jazz Bac de Ciutadella la proposta per avui vespre, a partir de les 10:30, és l'Electropower Pop dels Talleres Molina, el projecte paral·lel de tres membres de la mítica banda mallorquina Urtain, Julio Molina, Gaby Marcos i Nando Ros, i que roden pels escenaris des de fa 3 anys.
Porque un día es un día y traigo buenas noticias. Y es que hoy empieza...
I per veure els estatuats de sal haurem d'esperar un poc més. No serà fins dia 5 d'agost. Dimecres que ve, quan David Serra, Juan Barbé, Omar Gispert, Juan Marredondo i Fernando Hormigo retrobin a un escenari. La cita a partir de les 10:30 al passeig de Vara del Rei.
Andes y aquí empieza mi utopía. Ahora digo lo que siento, curo el corazón herido. Ahora siento lo
Bon vespre de nou, són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest divendres 31 de juliol, en què pràcticament...